Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Catalunya té encara desenes i desenes de passos a nivell que en alguns casos trinxen pobles i ocasionen reptes per la seguretat. La gran majoria de passos són de la xarxa ferroviària estatal gestionats per Adif, concretament 146, mentre que 24 són dels ferrocarrils de la Generalitat. Però la política d'eliminar passos ha anat avançant els darrers anys en protestes, sobretot per aconseguir més seguretat, soterraments o destinar la via en una, o desviar la via a un altre indret de la població. Dos casos emblemàtics a Catalunya són Montcada i Reixac i Figueres. Un total de 180 morts per atropellament de tren i una ciutat partida. Això és Montcada i Reixac, que ha viscut el problema dels passos a nivell i el tren pel mig del municipi, però amb les obres de soterrament de la línia R2, que han començat aquest dilluns, també comença la nova estació de Montcada i la cosa sembla ser que en un futur d'aquí una colla d'anys, 6-7 anys, pot canviar. Les obres permetran descongestionar la circulació ferroviària perquè es construirà una tercera via i a més hi haurà millores en la infraestructura de mobilitat. Seran unes obres difícils perquè els veïns hi hauran de conviure, com deia fa un moment, 7 o 8 anys, però tothom té clar que valdran molt la pena. Montcada comença a posar, doncs, fil a l'agulla per deixar de ser una població trinxada. A Figueres, en canvi, les coses no pinten gaire bé. En aquest cas, es traslladaria l'estació de tren convencional a Vilafant, amb una estació intermodal amb l'alta velocitat, i es traurien els passos a nivell del centre de la ciutat. Sembla ser que es pot licitar aquest estiu i seran una realitat d'aquí uns quants anys amb un cost d'uns 300 milions d'euros. El projecte està en els tràmits administratius. Els figuerencs són conscients que unir l'estació de Vilafant de l'AVE amb el ferrocarril normal no serà fàcil, però considerat molt necessari. Sembla que tot està encarrilat, ara cal que el projecte sigui reeixit. Bona tarda, sóc Carlos Losada. Com cada dia ara, repassarem amb la Mar Puerto notícies d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Aquest dimarts té aquests titulars.
Doncs expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut a Flaçà, el Gironès, el presumpte autor del crim de la dona que diumenge va aparèixer morta a ganivetades en un cotxe a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. L'arrestat és la que era l'actual parella de la dona i els Mossos el buscaven les darreres hores. I també estan detingut aquest dimarts al matí un home relacionat presumptament amb la mort violenta d'un altre a Cornellà de Llobregat. El cos s'ha trobat a l'interior d'un vehicle cap a les 5 del matí i la detenció s'ha produït dues hores més tard. I a Tarragona, la brigada municipal ha talat aquest dimarts 8 oms del carrer Ramon y Cajal que es trobaven en mal estat i podien ser un risc pels vianants i vehicles. En les diferents revisions periòdiques, els tècnics de Parcs i Jardins van detectar que presentaven diferents patologies i de les 150 palmeres revisades a finals de l'estiu, tan sols 3 van requerir l'actuació de la brigada. I també informem que ja ha obert portes l'Integrated Systems Europe, IC, amb l'expectativa de celebrar l'edició més gran de la història del Saló de l'Audiovisual i omplint els 8 pavellons de la Fira de Gran Via. A més, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, ha engegat una campanya informativa coincidint amb l'arrencada de l'IC per alertar els congressistes sobre els perills que comportarà el nou decret llei per regular els allotjaments turístics. El seu president, Enrique Alcántara, ha apuntat que si Barcelona redueix un 40% el seu allotjament eliminant els pisos turístics, esdeveniments com aquest o el Mobile World Congress s'hauran de traslladar també a altres ciutats. I acabem explicant que la cuca de llum del Tibidabo ha guanyat el Premi d'Arquitectura Internacional Design Awards. Aquest mitjà s'ha consolidat com la principal opció de transport col·lectiu per tal de pujar a l'àrea panoràmica del parc, que tornarà a estar obert al públic el 3 de febrer.
Gràcies, Bar. Notícies titulars d'una jornada, d'un dia, d'un dimarts, de força núvols, també boires a les comarques de Ponent, però de pluja, doncs, desgraciadament, ben poc. L'ambient es manté semblant al d'ahir, tret de les comarques de Lleida, on baixen les temperatures. Sàpiguem com està la xarxa viària. Sembla ser que algo complicada, sobretot a la duana, a la frontera entre Espanya i França. Mireia Camas, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem explicant-vos que per les mobilitzacions d'agricultors a França s'ha tallat la C-38 de Molló al Coll d'Ares, en sentit nord, i també un carril tallat a l'AP-7 entre la Junquera i la frontera d'entrada a França. A l'AP-7 hi ha 3,5 km de retenció a la frontera d'entrada a França i a partir d'aquí, ja en territori francès, a la 9, els vehicles van amb retencions intermitents fins al Voló. També comentar-vos que la mateixa AP7 hi ha uns 3 quilòmetres de retenció a Sant Cugat en sentit sud per un accident que talla 2 carrils. A la 2 hi ha retencions a Bell-lloc d'Urgell al llarg d'un quilòmetre en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. A la C-17 hi ha Cuaparets en sentit sud i a la ronda litoral de Barcelona a la B-10 hi ha retencions entre Sant Adrià i Poblenou en sentit Llobregat per un accident que talla un carril. A Poblenou també hi ha retencions en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tot sembla indicar que dijous el govern podria declarar l'emergència per sequera. Per aquell dia s'ha convocat una reunió del Consell Interdepartamental que aplega totes les conselleries implicades en la crisi hídrica. Avui els embassaments continuen a la baixa i ja hem arribat al 16% de la seva capacitat. Afecta directament al sistema Ter Llobregat, on les reserves d'aigua ja han caigut per sota dels 100 hectòmetres cúbics. Ho acaba d'anunciar la portaveu del govern després de la reunió de l'executiu català, l'escoltada al Sergi Tor.
El dia ja ha arribat. Aquest dijous, d'aquí 48 hores, després de la reunió del Comitè Interdepartamental en Sequera, es convocarà una roda de premsa per explicar ja mesures i restriccions ja apuntades. S'entrarà en vigor a la publicació del Diari Oficial de la Generalitat, que, segons la portaveu Patrícia Plaja, serà immediata després de la reunió del comitè.
En el moment en què la Comissió Interdepartamental de Sequera doni el vistiplau, perquè es donen totes les condicions i estem ja en les dades objectives que ho assenyalen, és qüestió d'hores que un cop aprovat sigui vigent, efectiva, aquesta entrada en emergència.
I és que les altes temperatures han accelerat la disminució del volum d'aigua als embassaments de la conca Ter Llobregat i avui ja són al llindar del 16%. S'assumeix, per tant, que l'entrada en fase 1 d'emergència per sequera és inevitable i immediata. Entre les mesures apuntades més destacades és que no es podrà ampliar ni fer noves granges agrícoles ni indústries amb necessitat d'aigua. No es podrà omplir piscines d'hotels i càmpings i es reduirà a 200 litres per persona dia el consum d'aigua per a 6 milions de persones de Barcelona i les seves rodalies afectades per l'entrada de la fase d'emergència prevista per aquest dijous.
I a l'espera que aquest dijous es declari aquesta emergència per sequera, tots ens hem quedat bocabadats amb la notícia de les últimes hores que ens ha arribat d'un poble de les comarques de Girona, d'Esponellà. L'Ajuntament ha denunciat un veí que l'últim any ha consumit, atenció, ni més ni menys que 5 milions de litres d'aigua. Sílvia Fernández ha parlat amb l'alcalde d'aquesta localitat, David Juan, que li ha explicat exactament què ha passat.
5 milions de litres d'aigua es diu aviat, Carlos, però com comentes, és la desorbitada xifra del malbaratament causat per un veí d'Esponellà. La quantitat excedeix el límit per més de 230 litres per habitant i dia i l'alcalde David Juan ja ha trobat una explicació a aquesta circumstància.
El problema és que es tractava d'un jardí automatitzat, amb un rec automatitzat i també amb un sistema de reemplenament de la piscina automatitzat. I bé, no s'havia prestat atenció a la instal·lació. La veritat és que la resposta dels veïns ha estat bona.
Des del consistori es va revisar el consum dels 10 comptadors amb una major despesa i, malgrat l'implicat, ha entonat el mea culpa, haurà d'assumir una multa que podria ascendir fins als 3.000 euros.
D'aquest 60% de gent estan dins d'aquest reglament que preveu que qualsevol conducta incívica respecte a l'ús d'aquesta aigua que és de tots i que al final el que estem cobrant amb aquest abastament és que aquesta aigua els arribi a l'aixeta a través d'un comptador, doncs es pot multar la mala praxi. L'última de les coses que podria fer aquest expedient és una suspensió del comptador. Per tant, podrien arribar a quedar sense tenir dret a formar part de la xarxa d'estament d'aigua pública del municipi.
Més enllà d'aquest cas flagrant, els consums més elevats d'aquest petit municipi s'han detectat en alguns negocis i explotacions ramaderes. Una despesa que, a priori, pot semblar més comú.
En aquesta línia de crisi climàtica, avui hem conegut un estudi de la Fundació AXA sobre la percepció dels catalans sobre aquest tema. El 90% dels consultats per Sigma 2 considera que els fenòmens meteorològics extrems com la sequera, les danes o les onades de calor són les conseqüències més greus d'aquest canvi climàtic. Sergi Pedro, què més destaquem d'aquest informe AXA?
Segons l'estudi, el 89% dels catalans consideren que és molt urgent dur a terme diferents mesures per tal d'afrontar la crisi climàtica, mentre que només el 2% creu que és poc o gens necessari. La directora de l'estudi, Lourdes Carmona, explica la mesura que els enquestats veurien amb millors ulls.
Observamos que los catalanes apoyarían la implementación de medidas para luchar contra esta situación. La medida mejor valorada, con un 90,4%, es el aprovechamiento del agua a través de tratamientos de aguas residuales, el reuso o la captación de lluvias.
Pel que fa a les causes que han originat el canvi climàtic, gairebé el 78% dels catalans ho atribueixen a l'acció humana més que a les causes naturals. També més de la meitat dels enquestats consideren que la crisi energètica està ralentitzant la descarbonització i la lluita contra el canvi climàtic. La mateixa Lourdes Carmona explica les màximes preocupacions que tenen els catalans respecte a l'impacte d'aquest fenomen.
Pero ¿en qué ámbito de su vida creen que el cambio climático que estamos viviendo va a tener más impacto? El 80,4% se muestra muy o bastante preocupado con el impacto que pueda tener sobre la salud, seguido de la alimentación, que preocupa el 74,6% de sus preocupaciones.
D'altra banda, la meitat dels encastats espera que la societat civil tingui un paper molt actiu per afrontar la crisi climàtica.
Gràcies, Sergi, perquè amb aquesta qüestió tornem al Palau de la Generalitat per parlar amb el Sergi Tor d'una altra qüestió també important. El Departament d'Educació prohibirà l'ús de mòbils a infantil i a primària i només el permetrà a secundària, i això sí, per finalitats pedagògiques. Sergi, quan entra en vigor aquesta prohibició?
Doncs a partir del pròxim curs lectiu, quan tots els centres hagin incorporat aquesta nova norma als seus reglaments interns. I què diu la norma? Doncs és molt clara. A l'escola pública i concertada de Catalunya, cap alumne d'infantil i primària no podrà fer servir el mòbil personal. Els de secundària sí que el podran portar, però no fer-lo servir a classe on està totalment prohibit. Aquest veto també s'estendrà al pati, al menjador i a les activitats extraescolars que s'imparteixin als tots els centres. Els estudiants únicament podran encendre dispositius electrònics quan ho requereixi una activitat educativa concreta que hagi estat acceptada pel personal docent dels centres. La consellera Anna Simó explica que l'objectiu és crear un ambient de treball i desvincula els mals resultats de l'últim informe PISA a l'ús del mòbil.
No hi ha evidències sobre que un ús intensiu del mòbil, no hi ha evidències contrastades ni àmplies, pugui afectar els resultats educatius, però sí que és cert que hem de crear l'ambient de treball màxim als centres educatius i hem de crear un ambient en què no hi hagi distraccions importants a les aules, alhora que propiciem el que és la interrelació social.
Un dels problemes és on hauran de deixar els alumnes de l'institut els seus mòbils durant l'horari lectiu. La norma diu que haurà de ser un espai especialment habilitat, pot ser en aquest cas el casiller, o bé dins de la motxilla de cada estudiant, on això sí, el mòbil haurà d'estar apagat. També els centres hauran de decidir com actuar en cas d'incompliment per part dels alumnes.
Molt bé, deixem la plaça de Sant Jaume, anem fins Montcada i Reixac, on han aprovat una de les dues assignatures pendents en matèria d'infraestructures. La cara és el soterrament de les vies del tren i la creu, el tancament de la cimentera, que continua funcionant tot i la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Després de quasi 40 anys de reivindicacions i 180 persones arrollades pel tren, ahir van començar els primers treballs de soterrament de les vies de la línia R2. Seran entre 6 i 7 anys de treballs i els veïns necessitaran moltes dosis de paciència, com ens han explicat Herrera en COPE Catalunya i Andorra. Li han dit i li han explicat a la Yolanda Canales.
Els veïns estan molt contents amb l'inici de les obres i això que ara no es nota cap moviment. Serà més aviat cap a finals d'any quan ja es començarà a veure maquinària pesada. És el que ha explicat a COPE la portaveu de la plataforma Tracte Just Soterrament Total, Anna Solano, qui ha reconegut que els esperen uns anys durs.
Està enmig del poble, no és allò que estigués en un raconet, no, està al mig i, per tant, interferirà la nostra mobilitat, interferirà a nivell de sorolls, a nivell de pols, vull dir, serà durillo. Però la veritat és que pensant en el que quedarà per la ciutadania, per nosaltres, per gaudi nostre, i a nivell de cohesió de la població, vaja, jo crec que qualsevol persona de Montcada està disposada a patir-ho.
Amb tot, diu que val la pena, ja ho escoltàvem, tenint en compte que Montcada té moltes cicatrius per nusos viaris i ferroviaris. Aquesta línia, que ara soterrarà, passa just pel vell mig del municipi i a serveis a banda i banda de la via, per on alguns veïns han de passar moltes vegades cada dia.
Està en bell mig del poble. a l'altra banda, una i altra banda, hi ha botigues, hi ha escoles, hi ha serveis, i per tant nosaltres hem de passar diàriament molts cops aquestes vies.
El cert és que 180 persones han perdut la vida intentant creuar la via de tren. També s'intenta evitar això. L'Anna reconeix que hi ha gent que travessa encara que estiguin les barreres baixades. Però recorda que per allà passen uns 200 trens cada dia i això suposa també moltes hores de barreres avall.
Ens acusen d'imprudents per passar-nos les vegades amb el semàfor vermell, però és que les barreres poden estar baixades 15 minuts. I això, multiplicat per 4 cops com a poc que passis al dia, són moltes hores. I perquè arriben a passar 3, 4 i fins a 5 trens amb una mateixa baixada de les barreres.
Els maquinistes el que acostumen a fer és passar pitant per advertir la gent i durant un tram força llarg. S'entén, diu l'Anna Solano, que tinguin por i avisin. Però també és una situació molt incòmoda, sobretot pels veïns que viuen a la zona.
I ara vull saludar el senyor Bartol Egea, que és l'alcalde de Montcada i Reixac. Senyor Egea, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, vostès des d'ahir han agafat un tren directe ja cap al soterrament de les vies. Després, jo crec que més de 30 anys de reivindicacions. Ha costat, el començament d'aquestes obres?
Pues sí, com dèieu, que si ve tocant 40 anys de reivindicacions, que aquí, bueno, gràcies a la plataforma i després la taula del soterrament, que, bueno, pues, tots els tècnics, no?, de la casa, els ajuntaments, sí, els grups de governs, alcaldes, alcaldesses i la gent civil, pues, bueno, gràcies a totes aquestes persones, pues, bueno,
s'ha aconseguit.
Imagino que Montcada, pues, d'aquí 6 anys deixarem de patir, no?, d'aquestes víctimes, no?, que teníem, ja són 180 que portem.
Són moltes.
I Montcada, doncs, és un municipi, que no coneixeu, doncs, tenim 25 quilòmetres de vies, tenim 3 línies d'estacions, 3 línies, la R3, la R2 i la R4, i a sobre tenim 5 estacions, que és el municipi d'Espanya que més estacions en tenim.
Carai.
I, bueno, jo penso que ja tocava, que era hora ja de justícia, doncs ho teníem que tindre.
Les obres de soterrament van començar ahir dilluns, concretament. En què ho han notat els veïns, aquests primers moviments de terres, o no es noten gaire encara?
No, encara no. Ara, de moment, el que sí que hem fet a un barri, que són un barri més o menys on comença en Can Sant Joan, aquest barri està entremig, que és un barri que, bueno, que tenim tocant aquí a l'Ajuntament. Aquesta banda serà on sortirà, diguéssim, perquè els soterraments fan en tuneladora i en pantalla. Pues quan ja comencin a sortir en pantalla és aquest barri, no? I ara el que ahir vam començar a fer, que són les obres que hem començat, són cales per saber cada vegada com està, els serveis, no?, de gas, de llum, d'aigua, però passen si està tot correcte, i això són dos mesos que tindrem d'intervenció, en tot el mes de febrer i març. I els veïns el que notaran ara, pues, són algun carrer tallat, no?, una estona, però són afectacions puntuals. No podran estacionar, seran carrers que sonaran de doble sentit, però bueno, que això són intervencions que per carrer o barri, no?, diguéssim, pues, seran entre una i dues setmanes.
Poder, quan ho notaran més, serà el final del procés, no?, els últims anys de les obres. Allò serà el més complicat, no?, senyor alcalde?
Això, o què? Això que calculem a partir del quart, quint any, serà quan sortirà o... Serà quan...
La prova de foc.
Ja la tenim rinxada, però quedarà més.
Clar.
Perquè conteu que aquí el tràfic de trens mai pararà, vull dir, i tenim dos països també de barrera, dos països a nivell, que tampoc deixaran de...
D'estar actius.
Continuaran.
Des de l'Ajuntament i des de la plataforma que ha lluitat pel soterrament, heu demanat els últims dies als veïns una crida constant de molta paciència. Ens esperen anys molt complicats, no? Vull dir, perquè, clar, quan els veïns se senten molestos per qualsevol cosa, surten ràpidament al carrer. I ara, que els busquen una solució, paciència, veïns, no?
Clar, jo vull transmetre tranquil·litat, no? Que això anirà de mica en mica i anirà afectant, doncs, a barris, a carrers... I està clar, no, que sí, el més important, que des d'aquest consistori, no, el grup de govern, el govern, molta transparència i molta informació. Per això hem creat aquesta oficina de soterrament, que serà directa, una pàgina web, i a part també tenim dues oficines més, tant una de DISC, una de la UTE, no? I el que jo sí que vull dir, doncs, això, sobretot més que mai, precaució a passar les vies i molta tranquil·litat, perquè bueno, s'esperen uns anys, però, bueno, que les obres es tenen que patir. Però que després en quedarà aquesta llosa de 4 quilòmetres que tindrem un passeig i podrem transformar Montcada i donar-li pues, lo que mereix, no? Un eix comercial ampli i que Montcada, pues, sobretot, sigui més segura.
El soterrament de les vies, la que es parla habitualment, és la que uneix, podríem dir, Barcelona cap a França, no? La que afecta la línia R2 i la R11 de Rodalies. Aquest és el tram que anirà tot soterrat, no, senyor alcalde?
Sí, nosaltres diem la R2, que és la sortida de Can Sant Joan.
Exacte.
I ja és la que va cap a Granollers.
I després també es contemplaran un seguit d'obres, el que és les altres estacions, 5 en comentava, no?, que tenen vostès aquí a Montcada,
sí,
estacions.
Sí, només, diguéssim, una és la que verdaderament compleix totes les normatives, no?, pues de sostenibilitat i de civilitat. Això també hi ha una partida de 30 milions d'euros, que també l'estació de Can Sant Joan també és...
Molt bé. Els últims anys han sigut dramàtics, eh? 180 víctimes mortals, ens comentava el senyor alcalde. Esperem que durant tot aquest període doncs, aquesta xifra no es vegi augmentada, no? Perquè, clar, és dramàtic. Jo no sé si és dels passos a nivells que hi ha a Espanya amb més víctimes mortals. No sé si ho tenen comptabilitzat vostès, això.
No, això no ho sé.
No ho sap, no?
Jo, el que sí que sabem que pues bueno, estem patint... En Montcada, el problema que tenim és aquest, no? Que bueno, és que ja t'ho dic, són 25 quilòmetres de via, clar. Tenim trinxat completament el municipi, i bueno, sobretot és la R2, que és la que està més a nivell, no? I és la que més circulació en tenim.
Són quasi més 5 trens que cada 5 minuts, no? Que sí?
Sí, penseu que cada dia passen més de 200 trens.
Clar.
Hi ha trens ràpids, semiràpids, i de ruïda, i llavors... Però, bueno, el que tenim és això, no?
Vull dir que els passos a nivells...
Clar, baixen les barreres i triguen a obrir-se, pues, a veure, potser pues, a vegades estan, jo què sé, estan inclús 8 i 9 minuts.
I la gent a vegades té poca paciència, també, senyor alcalde, que també se'ls ha de demanar una mica de paciència. Molt bé, acabem, senyor Ege, alcalde de Montcada. Aquesta és la signatura que estan aprovant, el soterrament de les vies. Li queda el tema de la cimentera, que també reclamen els veïns que es tanqui. Això crec que és una signatura pendent, oi?
Pues sí, els veïns, bueno, tenim un contenciós obert, tant de la plataforma d'antinegació i bueno, també tenim, bueno, el contenciós que està obert. Tenim l'associació de Can Sant Joan, que bueno, va celebrar, pues, que un temps atrás, la querella, no?, que de Can Sant Joan amb l'empresa, pues bueno, per delicte ambiental, pues bueno... Tenim la denúncia i
és en tribunals. Molt bé. Bartolo Ege, alcalde de Montcada i Reixac, gràcies per atendre'ns. Enhorabona per aquest pas endavant de soterrar les vies que creen tants problemes i tants perills en resum de víctimes mortals, i esperem que hi hagi una solució ben ràpida també en el tema de la cimentera. Gràcies i bona tarda, alcalde.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Deixem el tren, anem fins a l'Audiència de Barcelona. Ha quedat vist per sentència el judici contra 4 independentistes acusats de diversos delictes comesos durant les concentracions davant de la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa els dies 16 i 17 de 2019 en contra de la sentència del procés. La violenta protesta va acabar amb diversos agents dels Mossos ferits. A la sessió d'avui els acusats han negat els fets de què se'ls acusa, mentre que la fiscal ha mantingut la petició de 10 anys per un dels acusats i 7 per la resta. Yolanda Canales ha seguit la vista.
Les declaracions de tots quatre han estat pràcticament calcades. Tots volien manifestar-se de forma pacífica, no van llançar cap tipus d'objecte contra la línia policial, no es van enfrontar a la policia, no van amenaçar els agents ni van provocar cap tipus de desperfecte. És més, segons han declarat, cap d'ells, excepte un que sí que ho ha reconegut, tampoc no estaven a les primeres files de la concentració. Això és el que deia, per exemple, l'Òscar Fuentes, un dels acusats, qui també ha explicat que en cap moment els agents dels Mossos es van dirigir a ell ni li van donar cap avís.
No, és que si me llega a decir márchate, yo me marcho, porque yo mi pensamiento será ir a manifestarme pacíficamente, no liar nada. Si ya veo además que me están avisando, me hubiera ido, porque no he hecho Nada.
La fiscal, en canvi, manté que tots quatre van cometre un delicte de desordres públics, d'atemptat contra gent de l'autoritat i danys. Considera aprovat els fets i la implicació dels acusats, segons es desprèn, ha dit, de les declaracions dels agents dels Mossos d'Esquadra que van comparèixer en la sessió de dilluns i que van identificar sense cap mena de dubte els quatre acusats com a participants a les protestes. I també ho corroboren, afegit, els vídeos penjats a les plataformes digitals. La fiscal també ha deixat clar que la concentració es va tornar violenta i agressiva.
Este grupo de personas en los que estaban los acusados llevaron a cabo el lanzamiento de piedras, botellas de vidrio, botellas de agua congelada, que incluso el subinspector nos mencionó que vio que lanzaban dos barras de hierro y también efectos pirotécnicos. Todos estos elementos son susceptibles de causar un grave daño a la integritat física.
De fet, una dotzena d'agents dels Mossos van resultar ferits.
3:45, publicitat, i després t'explico com es viure cada dia amb l'apnea de la son. No marxis.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Tiempo de Juego estamos muy contentos.
Sí, señor.
Porque esta semana tenemos liga.
Pues son buenísima, ¿eh?
Este miércoles desde las 6:30 de la tarde en COPE, Fútbol Club Barcelona, Osasuna.
Me he venido arriba.
Y después, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Y es que estás regando las plantas, o dando un paseo por el parque, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Roncar aparentment no és una malaltia, però sí que pot ser un problema de parella que pot tenir una solució, jo diria que fàcil, posar-se taps a les orelles. Ara bé, el problema seriós i també greu comença quan el ronquit és profund i entretallat. La patologia rep el nom d'apnea de la son. Gràficament, l'apnea és la distorsió en el son que pateix una persona que ronca molt i, a més fort, que descansa molt malament i quan es lleva al matí es troba cansat i, sobretot, endormiscat. És un problema molt comú, però no vol dir que sigui un problema normal. Darrere en COPE Catalunya i Andorra n'ha parlat la doctora Odile Romero, cap de la secció de neurofisiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ens ha dit que roncar no és normal, el normal és no roncar. Li he explicat a la Mara Rodríguez.
Doncs bé, Carlos, l'apnea de la son provoca una obstrucció de la via aèria mentre la persona dorm, a causa de la relaxació dels músculs de la part posterior de la gola. La doctora Odile Romero, coordinadora de la unitat de la son de la Vall d'Hebron, ens ha explicat quines són les seves conseqüències.
Per aquests entorns respiratoris, a llarg plaç comporten aquest risc cardiovascular, però de forma immediata, amb el curt plaç, el que provoquen és una baixada en quant a la qualitat de son. Nosaltres baixem la qualitat de son, això vol dir que tindrem una hipersòmia durant el dia.
L'Hospital de la Vall d'Hebron és el primer centre català i un dels pioners de l'Estat en tractar aquesta síndrome amb una nova tècnica robòtica. La doctora comenta, però, que també estan posant en marxa un altre tractament.
Una altra possibilitat de tractament són els dispositius d'avançament mandibular. Això és intentar avançar el maxil·lar a la mandíbula o el maxil·lar inferior cap endavant i d'aquesta manera que el flux, el pas d'aire a nivell de l'orofaringe pugui ser més fàcil.
L'apnea de la son afecta el doble d'homes que dones si la mitjana d'edat és d'entre 65 i 70 anys. Tot i això, l'obesitat és el factor de risc principal, així com ho és la diabetes o la hipertensió arterial.
I ara hablamos con Carlos López, que és un joven que no sabia que era descansar por culpa del tema que hablamos hoy, de las apneas del sueño. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decía yo que no sabías que era descansar. ¿Cómo eran tus noches con las apneas? Explícanos un poco.
La verdad que yo no tenía constancia de ello hasta que, bueno, acudí al médico y le comenté el tema de que no descansaba por las noches, me quedaba dormido conduciendo en el trabajo, incluso tuve a llegar a tener problemas en el ámbito laboral. Y nada, me hicieron una serie de preguntas, una serie de pruebas y ahí fue cuando me lo detectaron.
Y pasabas, lo que decías, muy mal, ¿no? O sea, cansado siempre, muerto de sueño prácticamente. No era vida, ¿no?
Yo siempre he sido una persona muy activa, el tema del deporte, siempre tenía energía y noté que con el paso de los años como me notaba con menos energía.
Claro.
Y sabía que de algún lado tenía que
claro
ser.
¿Ahora qué edad tienes? ¿Qué edad tienes, Carlos?
Ahora tengo 21 años.
21 años. Oye, ¿y quién te alertó de que, bueno, de eso, de que tenías apnea, que dormías mal y que estabas siempre cansado? ¿Cómo fue?
Pues en mi CAP, eso, me acuerdo que fue incluso por otra consulta, no sé qué me pasaba.
Sí.
Y le comenté el tema de, oye, mira, que duermo fatal, que no es normal, cansancio, y al comentarle, bueno, me hicieron como un pequeño cuestionario y había pues una serie de preguntas que las saltaba las alertas. El hecho de que, por ejemplo, pudiese quedar dormido en el trabajo o hablando con una persona, cosas que no eran normales, y entonces pues decidieron hacerme una prueba del sueño y ahí salió que tenía un nivel de apnea súper alto.
Súper alto. ¿Qué era? ¿Que roncabas mucho? ¿Dejabas de respirar? ¿Cómo era tu caso en concreto?
Sí. Ahora que lo comentas, todo empezó porque yo le dije, oye, que normal que una persona deje, o sea, nunca haya roncado y empieza a roncar ahora con 20 años, siendo deportista, estando en forma. Porque sí es verdad que, bueno, se ve casos de gente pues que tiene problemas de obesidad o problemas, bueno, anímicos y, bueno, más físicos, pero en mi caso no era ninguno de ellos. Y bueno, fue ahí cuando me di cuenta.
Y a ver, explícanos un poco cómo has solucionado ese problema, porque ahora duermes bien, descansas, que es lo más importante. ¿Por qué descansas?
Sí,
explícanos.
Sí, bueno, pues el hecho de utilizar la CPAP, que es un dispositivo que te hace, bueno, te mantiene el nivel de aire continuo y te da el aire que necesitas a la hora de dormir, y hace, bueno, me provoca que no tenga esas apneas y que descanse bien.
Y es un aparato que, en fin, te hace compañía durante todas las noches, es molesto para dormir. Cuéntanos tu experiencia.
Sí, bueno, a ver, es verdad que, bueno, ahora, justo hace una semana, cosa así, me han cambiado una parte de la máquina, que a mí lo que me provocaba es que me dejaba marca toda la cara del hecho de la presión y no sé si el aire o la humedad que producía, y pues algunas veces me salían rojeces o al día siguiente estaba con la marca todo el día y era incómodo a nivel estético y a nivel de que todo el mundo te pregunta, oye, ¿qué te pasa en la cara? ¿Qué te pasa en la cara?
Claro.
Pero sí, vamos, digamos
y
que
a pesar
nunca
de
duermo solo.
Y a pesar de estas molestias descansabas bien, ¿no? Las incomodidades, quiero decir, que del aparato, ¿no?
Sí, hay veces que, bueno, pues
que es como una mascarilla, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, yo de momento era como una mascarilla, ahora me han cambiado eso, el tema de la pieza, y bueno, es muchísimo menos complejo, es que solo me ocupa la nariz, y la verdad que mucho mejor.
Es
verdad que te cuesta como acostumbrarte, porque al fin y al cabo dormir con una máquina a nivel mental también pues te sugestionas,
claro.
pero no, luego la verdad que cuando le coges el tranquillo, por así decirlo,
claro,
y te acostumbras, pues notas que realmente te despiertas por la mañana diciendo, vale, he descansado esta noche.
Fantástico. ¿Y eso tendrás, esta mascarilla, tendrás que llevarla siempre de por vida o la apnea se cura? ¿Qué te han dicho los médicos, Carlos?
En mi caso, porque es diferentes casos, ¿no? Al final causa una enfermedad y cada persona le afecta de una manera, se puede tratar de cualquier manera. Entonces, en mi caso es que, por lo que me dicen, es que tengo las anginas demasiado gordas. Entonces lo que me provoca es que me obstruyen la vía respiratoria y me hacen, bueno, realizar esas apneas. Entonces, llevo en lista de espera durante un año y pico para realizarme la cirugía de quitarme las
ángidas. Bueno, pues, Carlos, esperemos que te den cita rápido, que desaparezcan esas anginas que te provocan los problemas para poder respirar con tranquilidad y normalidad por la noche. Y mientras tanto, pues bueno, esas apneas te las resuelven con este sistema que te han proporcionado los médicos. Carlos López, gracias por explicarnos tu experiencia. Buenas tardes y muchísima suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias por todo y sí, esperemos que todo salga bien y nada, de momento pues ir disfrutando y volver a descansar por las noches.
Que eso es lo importante. Gracias, Carlos, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Molt bé, deixem en Carles que ja pot descansar amb aquesta solució per l'apnea. Anem a Badalona i Girona, que són ciutats amb més incendis de contenidors. Mentre la capital gironí, l'alcalde de la CUP, Luc Salellas, minimitza els fets, a Badalona, l'alcalde popular, Xavier García Albiol, posa en marxa un pla amb contenidors antiincendis. T'ho explica la Paula Alfonso.
El funcionament d'aquests contenidors tindrà la funció principal d'alertar el servei en temps real, poder calmar i minimitzar l'impacte dels incendis i així reduir de forma total tots aquests vandalismes, tal i com ens explica l'alcalde Xavier García Albiol.
Un dispositiu antiincendi a cada un dels contenidors. Això vol dir que aquest tipus de contenidors, els de cartró i el de resta, quan detectin doncs, escalfor, per algun motiu, per algú està provocant un foc o s'està incendiant, té com un element que tipus extintor, doncs apaga de manera immediata el foc i dona un avís en el servei central, assenyalant doncs, que allà doncs, hi ha un problema de foc.
Aquesta és una de les millores del nou contracte del servei de neteja viària, recollida de la brossa i gestió de deixalleries que preveu millorar aquest 2024. El contracte és per a 12 anys i el seu pressupost és de 500 milions. Xavier García Albiol també ens explica que realitzarà una prova pilot perquè algun dels contenidors s'incorpori lectors de targeta amb l'objectiu de fomentar el reciclatge i bonificar fiscalment aquells veïns que separin els residus correctament.
Joan Ballón, benvingut.
Hola, Carlos.
3 i 5, Esports Cope, nom propi, Xavi, avui, eh?
Sí, perquè he tornat a parlar en la prèvia del Barça-Osasuna de demà. Novament una roda de premsa, per mi, sorprenent i amb moltes contradiccions una altra vegada. Diu que marxa perquè la premsa, l'entorn, l'opinió pública no valora la seva feina i que s'ha de revisar el nivell d'exigència que hi ha a la banqueta del Barça. El Girona està intentant incorporar un defensa o un migcampista en aquest mercat d'hivern. Queden 3 dies perquè es tanqui el mercat. També abordarem la situació de Ramis a l'Espanyol, que de moment el tècnic segueix, té un matchball més, com a mínim fins al partit contra el Llevant d'aquest diumenge. I avui també parlarem de bàsquet, explicarem com ha estat aquest primer entrenament de Ricky Rubio amb el Barça al Palau Blaugrana.
Esports Cope 3-5, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
La Linterna a les 7 amb la Montse Rodríguez. Bona tarda, Montse.
Què tal, bona tarda.
Ai, les amnees, eh? Soltàvem el Carlos el malament sí, que ho passava, eh? I ara ja
fatal,
no.
Fatal.
Tu qui ho parles, ja sabia.
Home, doncs avui en parlarem amb Raül Pérez, que és Medical Advisor d'Esteve Teijín. Es parlaran d'aquestes màquines que fa servir molta gent que pateix aquesta apnea del somni. Recordem que només, quasi bé una quarta part només, se tracten sobre aquesta síndrome que consisteix a deixar de respirar uns quants segons, com explicava...
I roncar, que és perillós, és de roncar. No s'ha de roncar, com deia la doctora Odilé. I escolta, i què més?
Mira, doncs anem a Montcada, perquè ha començat el soterrament de les vies de Rodalies a Montcada, l'obra més esperada, que durarà 7 anys. Ja sabes que quan empiezan les obres nunca se sabe cuándo s'acaben. Però hi ha veïns contents per això i d'altres no tan contents pel tema de la cementera d'aquesta zona de Catalunya, que continua funcionant. En parlarem avui amb el portaveu de la plataforma en contra d'aquesta cementera incineradora.
Tot això a les 7 de la tarda. Ara continua migdia COPE. Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi molt bé, que tinguis molt bona tarda.